Silencio en el plató, por favor. Luces. Sonido.
Sonido listo.
Y cámara.
Vamos allá.
Escena 2.15. Toma 1.
Acción.
Generació BSO amb en Jaume i el Luigi.
Benvingudes i benvinguts al Generació BSO, el programa de cinema, sèries i bandes sonores de Ràdio Sabadell. Bona tarda a tothom, bona tarda Luigi.
Bona tarda Jaume.
Què tal, com ha anat la setmana?
Doncs molt bé.
Sí, vens amb ganes o no?
Vinc, uiuhu! Ets un coig.
És un coig. Un escoig. Avui no sé si reconeixeu això.
Com sempre, portant lo més nou.
Lo ultimísimo, lo que se lleva ahora. Una mica de Murder, She Wrote, aquesta sèrie que... Sí, està encabida dintre de la secció que també m'agrada a mi d'aniversari, perquè fa molts anys que es va estrenar, tants com 35. El 1984, el 30 de setembre, és a dir, fa ben poc, va sortir el primer episodi a la CBS d'aquest personatge característiquíssim.
Se ha escrito un crimen, no? Era la,
ah, bueno, clar, se ha escrito un crimen, sí, però... Amb la música ja ho he dit tot, jo puc dir Murder, She Wrote, i la gent ja diu, ah, vale, s'ha escrit un crimen.
O La Fletcher.
O La Fletcher, para... més conocida com La Fletcher.
Passant La Fletcher.
Qui era La Fletcher, Luigi? Tu havies vist, primera pregunta, havies vist aquesta sèrie,
sí,
mai?
Sí, oi tant.
Vale,
oi
doncs
tant.
Llavors no cal que et llegeixis tot
no,
això. Fes-nos un resum. De què anava Murder, She Wrote, o traduir doncs, aquí, s'ha escrit un crim?
Bàsicament, una sèrie que ens explicava la història d'una senyora que escrivia... novel·les de misteri, uh-huh, i bàsicament d'assassinats, i llavors ella casualment a tots els llocs on anava doncs sempre ja, sí, ja podies tremolar perquè quan la veien arribar a l'hotel de vacances, oh, arriba, venen a Fletcher,
vale,
oh, que bé,
toca matar a alguien,
aquí, aquí mor algú segur, i llavors ella feia de detectiu bàsicament, i amb això després treia un rèdit personal que eren les seves novel·les.
Clar, això no se'n parlava, oi, a la sèrie? És a dir, no s'explicava que ella de tot això treia diners.
De la desgràcia del patiment i dels assassinats, ella en treia, doncs, bueno, un sou.
Exacte, perquè tot era, oh, pobre, qui s'ha mort, tant, no sé què, fins que ella arribava a casa i començava a tirar-se bitllets sobre el llit. Això surt a les escenes eliminades. La versió del director, sí, es veu al final, sí, de cada capítol, com se banya en muntanyes de dinero.
I en aquesta sèrie sí que sempre apareixien actors...
De renom,
no?
Feien cameos. Sí,
sí, com el... Com es deia? El Leslie Nielsen crec que sortia.
Segurament.
Aquesta. Però fent papers, clar, no de...
No fent l'idiota.
Eh? Exacte, papers, sí, sí, seriosos. I no me'n recordo qui més...
Segur que el més, ja, segur que molt més. A Wikipedia deu haver-hi la informació. El que no hem dit, tot i que segurament ja sapigueu, és que aquesta sèrie estava protagonitzada per l'Angela Lansbury.
Que no ho hem dit.
Que ens servirà per, durant un 3 o 4 temes... parlar d'ella en diferents papers, en diferents moments de la seva vida. Però abans, jo havia pensat en aquest tema de John Addison, que es diu així, Murder, She Wrote, per acompanyar-nos de fons, que és...
Murder, She Wrote.
Combina sobretot l'alegria amb el mal rotllismo que a tu et ve al pensar en tot el que pot passar en un capítol, però la cançó en si és alegre i serveix de fons bé, no?
Era una sèrie, doncs, com del tipus del que podia ser avui en dia Castle o...
Sí, exacte. Sí, perquè Castle també és en plan comèdia. Segur que aquí també hi havia toques de comèdia.
Exacte.
I el Luigi, a l'arribar, quan hem parlat de la senyora Fletcher, ha dit, ostres! Luigi, què has dit?
He dit, home, hi ha un grup d'aquí del Vallès que fa una música així punk, que té un, en el seu últim disc va treure una cançó sobre el que, això mateix que estava dient jo fa un moment de, ostres, hi ha alguna cosa sospitoseta en la senyora Fletcher,
Sí, allà, allà on va, passa alguna cosa. De quin grup estàs parlant, Luigi?
Doncs estic parlant ni més ni menys que els Caspar Rata.
Es fa 500 també de la seva història, perquè ara fa poc van fer què? 20 anys van fer ja, o no sé sí. quan, un fotimer d'anys.
Doncs bàsicament són un grup de punk ballassà que fa molts anys que estan tocant i els quals des d'aquí els admirem bastant, la veritat.
Els hi faràs arribar a tu la notícia de que ha sonat la seva cançó en el nostre programa o no? Tu tens contacte directe amb ells?
Possiblement, si ens trobem pel carrer, doncs els hi diré.
Que tinc un programa en Ràdio Sabadell que es diu Generació BCO, per qui no ho sàpiga, estàs escoltant Generació BCO. I ara escoltarem un tema que es diu Senyora Fletcher, del grup Caspar Rata, de Barberà del Vallès. Detrás del rostro de la inocencia se esconde un monstruo. Brutal, aquesta senyora Fletcher de Caspar Rata, espectacular, fa un resum perfecte de tota sí. la conspiració que podries tu com a espectador dir, aquí passa algo, aquí passa
clar,
algo.
Clar, i qui ho hauria de dir, no? En plan, no, hi ha una cançó que parla sobre la senyora Fletcher.
I mira, doncs Caspar Rata, els amics Caspar Rata, gràcies des d'aquí Caspar Rata. I seguirem enllaçant d'això el paper de la senyora Fletcher, no, de la senyora Lansbury, Angela Lansbury, que té una gran trajectòria dintre del cinema i una de les pel·lícules que amb les que va començar, diguéssim, perquè és una pel·lícula del 1945, que es diu The Picture of Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, de la qual ara fa potser 10-12 anys van fer el remake, però la bona és aquesta. Tu l'has vist, aquesta? T'has llegit el llibre? Has fet
el llibre, quelcom? Sí, el llibre el vaig llegir. La pel·lícula vaig veure una, però no era aquesta.
Perquè seria el remake que van fer.
Hi ha diversos remakes.
Crec. Bueno, clar, és d'aquestes que n'hi ha molts. Doncs què ens explica aquesta història? Doncs el Dorian Gray és un home guapo, ric, jove, que viu a Londres al segle XIX, que normalment doncs, es deixa portar molt, és bastant influenciable, i en presència d'un amic meu, d'un amic seu, que li està fent un retrat, el seu amic li diu que és que tu has de viure la vida, tu has de ser jove sempre, has de gaudir del moment i dels teus diners. I aleshores ell desitja obertament, ostres, tant de bo fos el meu quadre, el retrat que tu m'has fet, qui s'envelleixi en comptes de jo. I això ho fa amb la mala sort que aquesta afirmació la fa davant de la presència d'una estàtua egípcia, doncs mira, que era una estàtua egípcia perquè tenia poders i pam, deseo concedido. I amb el mal rotllo que això genera, ell va veient com el seu quadre cada vegada s'està fent vell i ell no, i totes les situacions que es van vivint aquí. I dintre d'aquesta pel·lícula apareix l'Angela Lansbury fent el paper d'una de les noies doncs, que aquest Dorian Gray de tant en tant corteja i és amigueta seva.
I el quadre es va deteriorant, però no només pel pas dels anys, o sigui, es deteriora més
pel que
va fent ell, o sigui, per com es va convertint com en una persona odiosa, i tot això es va transmetent al quadre.
Exacte, perquè en realitat durant la pel·li no t'explica com va el pas dels anys, sinó tu com a persona com te carcomes una mica, no sé com es diu,
carcomes. És com si fos la seva, no? La seva consciència, la seva ànima, moral, està allà. Exacte. I llavors pot fer el que vulgui perquè totes les conseqüències se'n van cap al quadre.
Exacte. Doncs dintre d'aquesta pel·lícula hi ha un número musical en què l'Àngela Lansbury, que a part de ser una molt bona actriu, és una molt bona cantant, i ho escoltarem en dos temes que sonaran avui, canta el següent tema, que es diu Goodbye Little Yellow Bird.
I give you the sweetheart of the two turtles, our own Sylvain.
The snow was very plentiful, and crumbs were very few, when a weather-beaten sparrow flew, a mansion window flew. Her eye fell on a golden cage, a sweet love song she heard, sung by a pet canary there, a handsome yellow bird. He said to her, Miss Sparrow, I've been struck by Cupid's arrow, will you share my cage with me? She looked up at his castle with its ribbon and its tassel, and in plaintive tones said she, Goodbye, little yellow bird, I'd rather brave the cold on a leafless tree than a prisoner be in a cage of gold.
I'd gladly introduce you, sir, but she's proud. She won't meet anybody.
Come, my delightful dove. Descend and make a pilgrimage with me among these mortals.
The spoiled and petted yellow bird could scarce believe it true that a common sparrow should refuse a bird with blood so blue. He told her the advantages of riches and of gold. She answered that her liberty for gold could not be sold. She said, I must be going, but he cried, no, no, it's snowing, and the wintry winds do blow. Stay with me, my little dearie, for without you 'twould be dreary. But she only sighed, ah,
Goodbye, little yellow bird, I'd gladly break with you. I love you, little yellow bird, but I love my freedom too. So goodbye, little yellow bird, I'd rather brave the cold on a leafless tree than a prisoner be in a cage of gold.
Generació BSO, a Ràdio Sabadell.
Doncs ja us hem dit que a part de molt bona actriu, també era molt bona cantant, i ho heu pogut sentir en aquesta cançó, Goodbye Little Yellow Bird, i l'escoltarem també a continuació cantant a la pel·lícula Bedknobs and Broomsticks, que es va traduir aquí com La Bruja Novata. Has vist aquesta pel·li?
No.
Ostres, espectacular.
És bona?
És boníssima. És molt bona, és una pel·lícula que combina animació i personatges reals. Mm-hmm. I pel que he pogut llegir, això no ho sabia, l'estudi de Walt Disney, que és la productora d'aquesta pel·lícula, l'havia guardat, diguéssim, com a la recàmera, havia comprat els drets dels llibres en què es basa la pel·lícula, per si de cas Mary Poppins no funcionava bé. Mary Poppins ho va petar i van dir, ostres, pues, traiem aquesta també, l'any 71, uns quants anys després de Mary Poppins, i efectivament també va tenir molt bona rebuda perquè feia un ús d'aquests efectes especials molt bé i va guanyar l'Oscar el 1972 als millors efectes especials.
Si va guanyar Oscar també, això és també secció teva, eh?
Sí, sí, mira, pum, dos en un.
Els Oscars, l'aniversari, ho estàs filtrant tot aquí, en un, no, ho estàs condensant.
No m'havia adonat. I què ens explica, doncs? Aquesta, la Angela Lansbury, que és la que fa... La que protagonitza aquesta pel·lícula és la Eglantine Price, que és una dona soltera que durant els bombardejos de l'avió nazi, de l'aviació nazi a Londres, conegut com el Blitz, hi ha molta gent que s'ha d'evacuar i la portaven fora de Londres, als voltants de Londres. Doncs ella viu en una casa, no sé, la campiña inglesa es diu?
Sí.
És la campiña?
Sí, sí.
I el govern obliga la gent que viu aquí al camp a allotjar gent que ha hagut de marxar de Londres i ella ha d'allotjar a tres nens. El que no se sap al principi de la pel·li, es descobreix després, és que ella en realitat és una bruixa bona, que rep les seves lliçons per correspondència, està fent el curs de màgia per correspondència, però amb tot el tema de la guerra, l'última lliçó, i molt important, no la rep. La carta es perd. I aleshores, a canvi de que els nens guardin el secret, els hi regala un bednog, que és una bola d'aquelles, el típic llit que té com el capçal...
Ah, unes boles del llit.
De les cantonades del llit típiques. És una bola màgica que permet que aquell llit viatgi per tot arreu, a llocs que existeixen i a llocs imaginaris.
I surten volant allà.
I surten volant, es traslladen, fan canvis de lloc instantanis, diguéssim, i l'ajuden a buscar la lliçó final que ajudarà a que acabi la guerra. I la pel·lícula acaba d'una manera molt xula, en què la puc dir, és una pel·li de fa molts anys, la podeu trobar fàcilment, en què...
Us la pot esgarrar encara que faci molts anys.
Exacte, sí. Amb la locomoció substitutiva, que és el nom d'aquest encanteri, d'aquesta poció, el que fan és, en un gran museu, en un gran castell, fa que totes les armadures es despertin, moguin soles i lluiten contra els nazis que estan invaint Anglaterra.
No,
és brutal, és brutal. Sí, sí.
Això s'ha de veure.
Això s'ha de veure, és una pel·li molt recomanada. Combina, com ja va fer molt bé Mary Poppins...
El nazismo con animació.
Combina, dic, el relat de la història amb moments musicals i amb números musicals. Doncs en aquest també la senyora Lansbury ens
Deleita
amb una cançó, ja ho sé, ja ho veig que no, amb una cançó que es diu A Step in the Right Direction.
Estic jugant al Candy Crush.
Sí, al Candy Crush. És molt animada, ja veureu. Ai, perdó. He baixat el que no era. After all, it's a step in the right direction. It's a step in the right direction after all. After all, it's a step in the right direction. It's a step in the right direction after all. When a baby spider tries to trap a fly, oftentimes the silken thread will come awry. Though a tangled web is all that he can claim, it's a step in the right direction all the same. All the same, it's a step in the right direction. It's a step in the right direction all the same. All the same, it's a step in the right direction. It's a step in the right direction all the same. When a little sparrow wants to leave the nest, first he has to put his feathers to the test. Tumbling from a treetop can't be called success, but it's a step in the right direction nonetheless. Nonetheless, it's a step in the right direction. It's a step in the right direction nonetheless. Nonetheless, it's a step in the right direction. It's a step in the right direction nonetheless. Watch the tiny tortoise inching up a hill. It may seem to you he's merely standing still. Though the steps he takes are infinitely small, they're a step in the right direction after all. Thank you.
the right direction after all. After all, it's a step in the right direction. It's a step in the right direction.
A step in the right direction, Luigi, sempre has de fer un pas en la bona direcció.
Con un poco de azúcar.
Ara ho has dit i tenia la mateixa tornada. Potser el creador musical és el mateix.
Sí, segurament van agafar la mateixa partitura, van fer... Step in the right direction, Joe. Okay, this is good.
Change it, change it.
Change it.
Molt bé.
Yes.
I ara seguirem amb l'última pel·lícula de la que parlarem d'aquesta senyora Angela Lansbury, que en un dubte que ens ha sorgit, hem consultat a la Wikipedia i segueix viva, va néixer el 1925 i té 93 anys.
Ja està.
Ahí está aguantando.
93, eh?
93, és del Partido Laborista, diu la Wikipedia, per si algú li interessa la política del Regne Unit. Li direm a l'Adri. Veus, sempre fem referència als nostres amics. Ara li he dit al Borda.
Tu sempre, jo no.
Ja, perquè és que tu... No, vull dir, és que tu jo entres aquí a la teva peixera i t'aïlles.
L'amistat la dono com per feta, no? És com... Ja, no m'ho haig de currar, ja està, ja us tinc, sé que no... Sí, Sara, si ara falléssiu, pues seria molt greu.
El Luigi és que és això, eh? Es fica aquí a la peixera, no ho veieu, però bueno, alguna foto que hem penjat a Instagram ho veieu. I s'aïlla, ell passa de tot. Només parla quan jo pujo el micro, quan sona la cançó és que ni em mira, de fet es gira i mira per la finestra i ja està mirant el
Estic
mòbil.
Estic mirant la finestra amb una mà posada així, sobretot els dies
desitjant
que plou.
Que plou.
Els dies que plou és super, super, super... Molon.
I el que farem això, parlar de l'Angela Lansbury en una pel·lícula una mica més actual del 2011, i en la qual apareix també el Jim Carrey com a
aquí
protagonista.
Aquí ja tenia 200 anys, com a mínim.
Aquí en tenia moltíssims, vull dir, doncs, tenia els seus 80 i pico ben
ella
bons.
Ella sí que ha vist ploure.
Exacte. Ella sí que corria davant dels grises.
Ai.
D'ahir del Regne Unit. Mr. Proper's Penguins, els... Poppers, no Proppers, perdó.
Mr. Poppers.
Los pingüinos del senyor Popper, que és una pel·lícula familiar. Això tu que fas connexions rares, Luigi, però la gent que ens està escoltant no té per què tenir els teus coneixements, que tu tens en el campo,
Hola.
Que no s'ocupa ara.
Vale.
Els pingüins de Mr. Popper, una pel·lícula còmica, familiar, bastant divertida i que sempre té una moraleja darrere. De fet, el Jim Carrey fa un paper que ja ha repetit en algun cop, perquè és un addicto al trabajo, és ric, treballa molt, no té temps pels seus fills, que li va provocar el divorci
com
amb la seva dona.
Com a mentiroso compulsiu?
Un poc així. L'únic que l'argument és diferent, però sí, la seva dona doncs, es van divorciar, els seus fills els veu poc, i ell sempre ha tingut aquesta mancança de figura paterna perquè el seu pare era un explorador que s'anava de viatge des de ben petit. Tenien una ràdio amb la que es comunicaven i de tant en tant el pare li enviava regals i ell, doncs, la infància la va tenir una mica sense aquesta figura paterna, cosa que quan s'ha fet adult l'ha substituït per treballar molt, ser ric i per intentar evitar fer això amb els seus fills, però bueno, li va costar per l'altra banda, es van divorciar i no es veu tant. Total, que un dia li arriba la notícia per la ràdio de que el seu pare és mort en una de les seves expedicions i de cop i volta arriba a casa i rep un regal que és un pingüí. En rep un.
Primer un pingüí, vols dir un pingüí de veritat?
Un pingüí viu, sí, un pingüí viu. I, a partir d'aquí, doncs, vulguis que no, viure en un pingüí fa que t'hagis de replantejar una mica la teva vida. I no només un, sinó que li arriben sis pingüins en un pis de Nova York, que sí que és molt gran, això t'arriba a tu o a mi, en el pis que tenim.
No
i flipem,
ho sé, el pingüí, no sé si es pot menjar. No?
Segurament, no sé si mai l'ha provat ningú. Ara ho podem dir, carn de pingüí.
Segurament s'ha menjat en algun pingüí, si no el mengem és perquè és dolent.
Tu creus? Deu tenir gust a peix.
Si fos bo, ja estaria la plana de Vic plena de granges de...
de granges de pingüins. Fuet de pingüí. Total, que el fet de conviure amb aquests sis pingüins aconsegueix dues coses. Recuperar aquesta relació amb els seus fills, perquè el motiva que tenia fills, i l'ajuden a pal·liar amb la situació, i també a poc va recuperant la relació amb la seva exdona, que tampoc era tan dolenta, si no suposo, això s'interpreta, que havia sigut un mutu acuerdo divorciar-se, però que encara s'estimen una mica. I acaba tot pues, superbé. I el paper de la senyora Fletcher, quin és? Ai, de la senyora Fletcher, de la senyora...
Li pots dir Fletcher, jo crec que ella deu estar acostumada.
L'Àngela Lansbury, dintre de Central Park, hi ha un restaurant molt
mític. És el pingüí?
No, és qui fa la veu.
És la dona.
Té un restaurant molt antic, no, que...
Fill? Filla.
Luigi, para, que me pone nervioso. Que el senyor Popper, de tant en tant, anava amb el seu pare i ella és la que regenta aquest restaurant. I com l'empresa per la qual treballa el Jim Carrey, que és una real station d'aquest, de comprar coses viejas i arreglar-les, destruir-les i fer una cosa nova, vol aconseguir allò, sea como sea.
Has dit una...
Real estate, com es diu, una immobiliària.
Ah, immobiliària. Jolín, you know corell. Bueno.
Total, que li volen comprar el superrestaurant mític per renovar-lo i ella diu que no, que allò és un format part de la ciutat, de la cultura, tal, no sé què, i es nega. Té un paper secundari, molt secundari, però és la cirereta, fa la frase cirereta que fa que el Jim Carrey es replantegi la seva vida. Per tant, té un paper molt important. I dintre d'aquesta pel·lícula, anem a una mica, algo més modernillo, que fins ara hem estat molt tranquils.
Escoltarem, que jo estava flipant, Lucy in the Sky with Diamonds.
Exacte, de la pel·lícula Mr. Popper's Penguin, escoltarem.
La dels Beatles, escoltarem.
Ah, exacte, Lucy in the Sky
estava
with Diamonds.
Estava flipant, diu, què fa?
Gràcies, Roche. Sí que estàs atent, en veritat.
Ja, de refilón. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Celebrate flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Xula aquesta cançó, eh?
És nova, no?
És nova, John Addison. Hem acabat una mica el primer bloc, portem mitja horeta de programa amb dos errors garrafals que encara no sabem si tallarem o no, ja veurem.
Finiquitem l'Àngela Lansbury.
Finiquitem l'Àngela Lansbury, però enllacem.
Un petó des d'aquí, aquesta senyora de 93
anys, segons
anys.
La Wikipedia. Però si sumes, estem al 2019, va néixer el 85... Ah, deu estar a punt de fer anys, deu ser de finals d'any.
Pensava que anaves a dir una altra cosa.
Home, no. Deu ser de finals d'any, perquè la Wikipedia l'actualitzen... Segur que hi ha una persona que se'ls dedica només a...
Ho has dit amb mirada de... Està pidiendo tierra. Això no es fa. Això no es fa. Això no es fa, Jaume.
Sort que no veieu la cara.
Aquestes bromes no es fan.
Jo, humor negre, mai. Deia que enllacem una mica els pingüins del senyor Popper amb el que parlarem ara, que és The Haunting of Hill House, una sèrie que ho va patar bastant fort
no
a Netflix.
No The House on The Hunting Hill.
Que és el primer que va... El meu cervell em va canviar l'ordre de les paraules i em sortia cançons de rotllo. Això no pot ser.
The House on The Hunting Hill és una altra.
I és una pel·li... És molt dolenta.
Jo la vaig veure d'adolescent.
I què?
I sí, ja vaig dir, no m'ha agradat.
Que amb el teu criteri que tenies ja d'adolescent, és que en teníem molt, eh? Fa temps que no ho recordem.
Bueno,
no?
Clar.
Total, que ho enllacem de tal manera que la dona, la exdona, que acaba un altre cop de bon rotllo amb el, amb el Jim Carrey a la pel·lícula dels pingüins, és la Carla Gugino, que és la protagonista de The Haunting of Hill House. Bueno, una de les tantes protagonistes.
Que
és la mare de la família.
Ah, molt bé.
Que fa un mal rotllo aquella mare en tota la sèrie. O sigui, és una sèrie que ens explica la maledicció d'una casa molt famosa dels Estats Units, en què una família doncs, va viure allà la seva infantesa, la van rehabilitar, tal, no sé què, i hi havia mal rotllo allà. I és una sèrie que combina passat, amb, no en futur, sinó en present, no? Com els nens ja són grans i com van recordant doncs, coses que van passar allà.
És com la vida.
Fa
la vida.
Coses que són, és, fa molt mal rotllo. La vas acabar de veure, aquesta sèrie, o no?
No vaig poder acabar de veure-la, vaig veure, crec que un episodi o dos... I jo t'haig de dir que jo anava en plan, ostres, és que em farà molta por.
No fa molta por, però fa mal rotllo.
Mal rotllo potser sí. Bueno, potser jo és que estava altra cosa.
I
no
potser allà... que només va haver dos capítols, que tampoc en té tants, em sembla que té 8 o 10.
Mira, faré l'esforç.
Està bé, a més l'han renovat per una segona temporada que, pel que he pogut llegir, serà completament diferent. Imagino que no estarà
basada en un altre lloc.
Basada en una altra novel·la, perquè aquesta primera està basada en una novel·la de la Shirley Jackson, que si no sabeu qui és, potser si us dic el conte de la loteria, és un conte molt famós d'aquesta escriptora, Shirley Jackson. De fet, me'l vaig llegir ahir sense saber que no m'havia fixat en això. Una escriptora estadounidenca que va escriure aquest llibre, la novel·la que es diu això, The Haunting of Hill House.
I deien, no?, com que la segona temporada potser la basen en la novel·la The Turn of the Screw, de Henry James,
del senyor Henry James,
1898.
Exacte, que no sabem de què va, jo no m'he llegit el llibre,
o sigui,
però que està segur que
està
ja renovada per la segona temporada,
sí,
i que s'estrenarà cap a mitjans del 2020. Sí,
t'ha arribat ja a Burofax i tot?
M'ha arribat, els directius de Netflix m'han dit, Jaume, escolta, que estem pensant això, què et sembla?
I tu has dit, jo crec que ja la novel·la, us agradarà molt,
sí,
la novel·la, exacte, de Henry James.
Mireu-la per si us serveix d'algo, per inspirar, si us hi fixeu. El que passa és que Netflix fa una cosa que no mola, que acaba el capítol i et surt allà el comptador el siguiente episodio en 5, 4, 3 i no et dona temps a veure els crèdits. Si tu li dones a veure crèdits, al final de tot, de la segona temporada sortirà Special
Mira,
Collaboration ja
ara mateix ha sigut d'un repel·lent i d'un pedant.
Per què?
Que potser agafo i me voy. No mola que et surti d'això perquè no, és que vull veure els crèdits.
És que tu ets dels quan va al cine, mira els crèdits.
És que...
M'has fet cridar a la ràdio, Luigi. Estan esto, els comptadors aquests del gravador que toquen els bordes.
És que, mira, vull veure... Encem el micro. Episodi tras episodi vull veure els crèdits, sempre. No vull donar-li allà. És un passant de
deuda. No, el que passa és que jo no veig...
Com et vegi un dia...
Gairebé mai...
Donar-li... Perquè no mires dos episodis seguits,
exacte,
perquè no pots.
Exacte.
Però la gent com jo els mirem un dia. Jo els miro normalment... Bueno, ja no els miro, perquè si m'interessa alguna cosa, ho busco.
El què?
Pues el rotllo, qui ha fet el no sé què d'aquesta pel·li?
Ah,
busco,
bueno, exacte. No, sí, igualment, els crèdits, tampoc... Era per dir que jo col·laborava, Luigi, ja està.
Ah, que surts tu. Ah, estàs seguint
que
la teva
no
broma.
Escoltat,
t'he trencat la broma.
No, la broma ja l'havia fet i tu t'has omplert de mal rotllo.
Tu irascible.
Ja ho veig. Estàs bé, Luigi? Vols que parlem? Para la música?
No, no, és igual. Estàs continua. Bé? És que visc en una casa que passen coses rares.
No, viu a la planada de Haunting
the
Hill.
The Haunting Hill of Planada.
Of Planada. Yes. Escoltarem ara sí la cançó I Want You de Alice in Wonderland.
Fa por.
Què dius?
Que ni la música fa por.
No, aquesta no. Home, aquesta no, és una música que deu sortir en alguns crèdits o en algun moment de la sèrie, però durant la sèrie sí que fan servir cançons instrumentals de misteri. És que no és una sèrie ben bé de terror, perquè sí que, bueno, hi ha coses que fan molt mal rotllo, t'ho he dit abans, que algun susto t'emportes, però vamos, no és...
No és de sustos,
no.
És de por...
El que sí que seguirem és amb el mal rotllisme una mica, i ara farem un petit bloc del senyor Stephen King arrel d'una pel·li que encara no està estrenada, de la qual en parlarem una mica i escoltarem el tràiler, i després la pel·li de la setmana d'una que sí que està en cartellera, que és la continuació d'una que ho va petar molt, i suposo que la segona part també ho petarà. Però primer escoltarem el tràiler i després parlarem de la pel·lícula, et sembla?
D'acord.
El tràiler de la setmana.
Cuando era pequeño, había un lugar. Un lugar oscuro. Lo cerraron. Dejaron que se pudriera. Pero las cosas que vivían allí
Hola, Dani.
Han vuelto. No hay muchos que cojan el autobús para venir tan al norte. ¿Estás huyendo de algo? Huyo de mí mismo, supongo.
Hola. ¿Me oyes? Tienes poderes, como yo.
No sé si son poderes. Yo lo llamo el resplandor. El mundo es un lugar despiadado, un lugar peligroso.
Esa gente hace daño a los que son como nosotros.
Esos demonios vacíos se comen lo que resplandece. Y se han fijado en esa niña.
Hola, ¿qué tal?
¡Sal de mi cabeza! ¡Fuera!
Hacía que no sentía un poder así mucho tiempo.
Ya vienen. ¿Dónde vamos?
Hay un lugar. Seguro que quieres hacerlo.
Estoy lista.
Sí, tú corre, corre. Que te encontraré. Y gritarás durante años.
Ven a jugar con nosotras para siempre.
Mal rollismo de tràiler basada en una novel·la de Stephen King. Estem parlant de Doctor Sueño, que és la segona part del Resplandor.
El Resplandior.
El Resplandior, un llibre boníssim, una bona adaptació que van fer al cinema, tot i que el senyor Stephen King
no li va acabar de convèncer.
De guardar, d'agradar, però el Kubrick ho va clavar bastant, va canviar una mica al final. I aquesta no sé com serà l'adaptació, però el llibre, he de dir que t'enganxa molt i és molt trepidant en aquest sentit, bastant més que el Resplandor, perquè el Resplandor es pot llegir, però hi ha moments que dius, ostres...
Date vida,
date
Stephen.
Date vida un poco, perquè... Però aquest no, aquest és més pim-pam.
Date vida, King.
I ens explica la història del Dani, el Dani... No me recordo com es deia.
Russo?
No, el Dani què? El Dani Torrens, culleres, el Dani Torrens, que ja és gran, que el seu pare, com podeu recordar tant a la novel·la com a la pel·li,
Ewan
McGregor és qui fa el paper de Dani. El seu pare és mort, la seva mare encara està... Però ell vol fugir de tot plegat, però encara té el resplendor. Encara té el resplendor, encara té aquesta connexió amb coses que existeixen o que no existeixen. I, paral·lelament, hi ha una nena...
Que també té
el resplendor. Que té el resplendor, que ella encara no sap què és. I fan un vincle mental... que es comuniquen, i com paral·lelament heu sentit també que hi ha algú que els persegueix. Hi ha com una mena de secta que es mou pels Estats Units amb autocaravanes i persegueix aquesta gent que té el resplendor, ells no li diuen així, i li treuen els poders, s'alimenten d'ells, diguéssim.
No expliquis gaire.
No, ja està. I amb això passen moltes coses al llibre, surten molts personatges molt xulos i jo tinc moltes ganes de veure la pel·li. Segurament serà... Jo crec que decepcionarà una mica.
A mi, sí, perquè m'agradés molt, el que hauria de passar és el següent. Que sortís la mare del Dani Torrens, que sortís i que tornés a estar doblada per la Verònica Forqué. És l'únic que demano.
El llibre apareix, res, al principi.
La Verònica Forqué?
La mare del Dani, el personatge. No sé què.
Seria muy loco.
No sé a la peli que faran. Farem un change.org.
Bueno, que Stephen King fa coses molt boges amb els seus llibres. Hi ha uns llibres on acaba sortint ell.
Ah, sí?
Els del pistolero, sí.
Pues mira, això encara no s'ha estrenat. Això és el tràiler. En YouTube decía tràiler final, per tant, potser no canvien el tràiler, però potser la peli encara estan acabant d'editar coses. Vull dir que...
Que es pot parlar...
Ara mirem si Verònica Forqué tiene Twitter i li fem un tuit. I el que farem ara, tot seguit, és seguir amb la relació amb la Stephen King. I Luigi, parla't una estona.
Doncs parlo jo i continuem amb la Stephen King.
no, dintre de la secció...
Sempre penso en l'acudit aquell d'en Dolent, Stephen King.
La pel·lícula de la setmana.
La pel·lícula de la setmana.
Pel·lícula de la setmana, doncs, com bé estaves explicant, si anem i tibem del fil de l'Stephen King, ara mateix tenim en cartellera una pel·lícula basada en una de les seves grans novel·les, que és It. It 2, en aquest cas, perquè és la segona part, ja que van dividir la novel·la en dues parts. Una part...
La novel·la és llarguíssima.
I boníssima, també. I
molt bona, però molt llarga.
Jo sempre ho explico, que quan la vaig llegir, a la nit jo vivia sol i m'havia d'aixecar i tancar la porta per poder llegir una mica més tranqui.
Sí, eh?
Sí, sí. Doncs, en aquest cas, la pel·lícula l'han dividit en dos. En una part, la part dels personatges quan són nens, i la segona part, la que ens toca ara, és quan són adults. I ens explica la història, doncs, en un primer moment, d'aquests nens d'una població on cada X temps, doncs, hi han bastantes desaparicions...
Cada 27 anys, cada 27
anys.
Per això passen 27 anys i torna.
Exacte. I hi ha
està tot pensat al mil·límetre.
Hi ha una força... Passo de dir. Hi ha una força malèvola, que en aquest cas, doncs, és It. I tots i totes tenim la imatge del pallasso, no?, que trobem, que veiem per allà, que fa molta por. I no sé, la segona part jo encara no l'he vist, el Pennywise, el pallasso, està molt ben aconseguit, però no l'he vist. Però...
Vas anar a veure It al cine, tu?
Sí.
Sol?
Sí.
I aquesta no hi aniràs?
Aquesta m'estic esperant per veure l'acompanyat. Però són aquelles coses
fa de la mà.
Són aquelles coses que un fa que dius, va, venga, sí, m'espero, i l'altre la cartellera.
És el que estic fent jo amb la del Tarantino.
I així no se puede vivir. O sigui, el que hem de fer és anar al cinema tu i jo.
Quan vulgueu, quan vulguis.
Vale.
Doncs, clar, ara és que ara me vaig a escalar, és que ara tinc un grup de música.
Has vist la 1? La 1?
Sí.
Vale, pues mirem la 2.
Vale.
Bueno, ara està al Netflix. La fan, mira, a TV3 la fan aquesta setmana.
La d'ahir?
Sí. Sí, sí, la primera.
En català?
Sí. No, la franca està allà. 155 ja està. Sí.
Escoltarem una cançó que para... Digues.
És que volia dir una cosa.
Digues.
Que recordem sempre, doncs, la pel·lícula que van fer abans d'aquesta. Que
era una TV
movie.
Una TV movie.
On sortia Tim Curry fent d'ahir...
De Pennywise. Que mal rotllo, nen.
Que aquest... Els dos fan por, però... Joder,
però tinc corri molt més, eh? Déu-n'hi-do. D'on vas a parar?
Ja
escoltarem
això
una cançó que es diu World Up, d'un grup o d'un noi que es diu Cameo, que no sé per què, volia enllaçar les següents cançons amb això abans de pensar amb el Stephen King, i aquesta cançó es veu que ha sonat a un fotimer de pel·lícules. A veure si us sona. World Up, de Cameo. Uh-huh.
Thank you.
deixarem que aquest tema ens acompanyi de fons perquè estem arribant al final del programa. I ara jo anava mirant el guió que m'havia fet i deia, jo sí que ho havia lligat el Stephen King amb tot el de Haunting Hill i tal, a part de la Carla Gugino. Mm-hmm. És que tant el director de molts dels capítols de
Haunting Hill.
De Haunting Hill és el Mike Flanagan, com mm-hmm. la pel·lícula de Doctor Sueño està dirigida pel Mike Flanagan. Ah. I la pel·lícula de la qual parlarem ara està dirigida pel Mike Flanagan i protagonitzada per la Carla Gugino i basada en un llibre de Stephen King. Explota el cerebro. Hòstia, ahí. Doncs sí. Estem parlant del Juego de Gerald, que està, és una pel·li que es va estrenar a Netflix directament, que està basada en una novel·la del senyor King i que jo no he vist, però quan vaig llegir la, diguéssim, el review, mm-hmm. em van venir ganes de veure-la, perquè protagonitzada només per la Carla Gugino i el Bruce Greenwood, que ara mateix no sé qui és, i que ens explica la història d'aquest matrimoni una mica, com la seva relació està una mica deteriorada i decideixen anar d'un cap de setmana en una remota cabanya en medio del bosque, lo típic que sempre fa tothom als Estats Units.
Quan estàs només una mica així, no? Pues te vas a la cabanyita que tot el mundo tiene, no? La caseta a la Cerdanya que teniu, por ahí.
Exacte. O a la platja.
O a la platja, o al no sé què. Vinga, hombre.
Què passa? Que el Gerard allà, pues, per intentar... anem arreglant una mica les coses, diu, escolta, i si fem un joc una mica així sexual? Jo et lligo al llit i així esperem intentar coses noves, amb la mala sort de que té un infarto i es mor allà.
El Gerald?
El Gerald. I la seva dona, doncs
ja
allà...
Ja sé qui és el Gerald.
Esposada, emmanillada, perdó.
Com?
Emmanillada al llit, pues, ha de lluitar per la seva supervivència. Mal rotllisme.
Això és l'argument de la pel·lícula.
I no sé
del
què
llibre.
Més passa. Del llibre i de la pel·li.
Ostres...
I la Carla Gugino, pues, allà manillada al llit, pues, intenta...
El senyor, el Bruce Greenwood, és un actor d'aquests que surt en alguna sèrie NCI o una d'aquestes.
Ah, si li veies la cara segur que em sonava. Sí. Doncs just abans de marxar escoltarem una cançó del Sam Cooke que es diu Bring It On Home To Me. Una mica de blues abans de marxar. últims instants d'escoltar aquest Murder, She Wrote de John Addison, perquè ara sí que sí, el programa s'acaba. Hem arribat al final d'un nou Generació BSO amb aquesta quarta temporada aquí a Ràdio Sabadell, però abans us fem 5 cèntims d'aquesta pel·lícula també basada en un llibre de Stephen King que ens servirà per marxar. Luigi, Pet Cemetery, Cementeri de Animales.
Doncs Cementerio Maldito en Hispanoamérica. És una pel·lícula dirigida per Kevin Colch i Dennis Widmer i protagonitzada per Jason Clarke, Amy Sheimetz, en John Lithgow, i és un remake. Ja, home, aquesta pel·lícula podia haver sigut de la secció remake versus original.
Ho vaig pensar, però no m'hi cabrà.
Doncs és un remake d'una pel·lícula del 1989, Cementiri d'animals.
I el que crec que és que explica és com gent que abandona, bueno, enterra ja les seves mascotes i d'alguna manera com que reviuen o alguna cosa així raro, no?
Si heu vist el Simpson, hi ha alguna referència a això.
Ah, sí?
Crec que sí, no?
Bueno, sé el capítol al que refereixes del Simpson, però no sabia que estava basat en això. Home, si la primera pel·li es va fer el 89, segurament la novel·la del senyor King deu ser de prèvia i els Simpsons van començar el 86 o alguna cosa així, no? Vull dir que ja pot ser. Luigi, estàs en tot, eh? Los Simpsons ja lo predijeron. Luigi.
Em van predir a mi.
La setmana que ve et toca a tu preparar el programa.
Setmana vinent, molt bon programa aquest, Jaume.
Moltes gràcies.
Això t'haig de dir. Des de... quan les coses es fan bé, em trec el barret.
Molt bé, ja te'l pots posar. I això ha estat el Generació BSO. Fins la setmana que ve, passeu-vos-ho bé. Us deixem amb Star Crawler de Pet Cemetery.
Bona setmana a tothom.
Això, comiat.